l'anàlisi de l'últim partit, l'estat de l'actualitat arlequinada, sortejos. Els arlequinats opinen a l'espai de debat del Tribuna Preferent, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Molt bon vespre, benvinguts al Tribuna Preferent, benvinguts a la 94.6, a l'antena de Ràdio Sabadell i també al nostre canal de Twitch de Ràdio Sabadell. Abans de res, dimecres teniu una cita gran amb el nostre canal de Twitch, perquè hi haurà la tornada de les semifinals de l'Eurocup masculina de waterpolo entre l'Astralpool Natació Sabadell i el Club Natació Barcelona a partir de 8:15. Per tant, aquí queda feta la falqueta. Però el que ens ocupa avui és parlar de la setena jornada consecutiva puntuant del Centre d'Esport Sabadell. Ara bé, no hi ha manera de sortir del descens, mira que l'equip porta una dinàmica boníssima pel que fa a punts, a resultats, 15 dels últims 21, però els equips de la part baixa estan fent la feina últimament, com és el cas més patent del Sevilla Atlético, i per tant el Sabadell haurà de seguir remant, evidentment, això és una evidència, fins a la jornada 38, per intentar d'entrada assolir la permanència. I no sé, perquè evidentment això està en el nostre ADN, que més d'un i de dos, el dia que guanya el Sabadell, doncs s'emociona o s'il·lusiona amb fites més elevades. Insisteixo, hola a tots els qui ens seguiu ja d'aquí al canal de Twitch. Des de la setmana passada ja sabeu que hem canviat una mica la manera també de funcionar del sorteig de Telepizza entre tots els participants al chat del Twitch, doncs sortejarem aquest menú Telepizza. Després farem el sorteig. El Farqui ja diu que xupito de ratafia cada cop que el Roger ens coli les imatges del Colom d'ahir. Va fer un autèntic fil, Twitter va ser un dels atractius de la primera part, aquest Colom, doncs, que no volia marxar des del primer minut, i fins i tot algun jugador de l'Atlètic Balears el va acabar colpejant sense voler. Avui m'acompanyen aquí a l'estudi 2 del carrer Doctor Puig, el tinc més lluny, el Dume. Què tal, Dume, com estàs?
Hola, bona tarda, encantat d'estar aquí. Bona tarda amb vosaltres.
Més lluny, però ahir estaves a la llotja de la Nova Creu Alta.
Sí, ahir s'ha amb els 250 anys del barri de la Creu Alta, i des del club van convidar a totes les entitats del barri i vam poder veure el partit des d'allà.
Espera, que em deia el Roger que no se't sentia el micròfon. Ara està mirant de tocar-ho. Coses del directe. Mentrestant, Nacho González, aviam si aquest...
Aquest
sí? Vinga, Nacho, què tal, com estàs?
Hola, molt bé.
Ara sí.
Què és,
tornem-hi. Vinga, va, tornem enrere. No passa res, tornem a començar, va. Dume, què tal, com estàs?
Bé, bona tarda, encantat d'estar aquí.
El que dèiem, ahir va ser un dels privilegiats que va poder estar a la llotja en commemoració també d'aquest 250 aniversari del barri de la Creu Alta, com a representants del Creu Alta Sabadell Bàsquet. Per tant, dia xulo ahir, pel barri sencer.
La veritat que sí, a més amb victòria del Sabadell. Llàstima que no hem pogut sortir de la zona del descens, però bueno, l'important era sumar 3 punts contra un rival de la zona alta.
I ara sí, també el Nacho González, qui va ser doctor, directiu del Sabadell en el seu dia. Nacho, benvingut aquí al Tribuna Preferent.
Bona tarda, molt content d'estar aquí.
També gaudint, no? Suposo, de la victòria i del Sabadell.
Jo, la veritat és que no m'he mirat la classificació des de fa 8 o 2 jornades.
Tu ets com un itis, no?
No, en sèrio, No, si em preguntes quins ni els punts que tenim, tenim 26, em sembla. No?
26, sí.
Però que vaig mirar ahir, però no, partido a partido aquí, i sobretot tal com estem, o sigui, guanyar el Atlético Baleares ja a mi em dona peu a pensar de que no cal mirar la classificació. Ja estic aquí subenganxat de que, bueno, si guanyem dos o tres partits més, és igual on estem de la classificació. És una cosa que encara és molt, molt aviat de mirar, no?
A més,
molta lliga.
Una setmana estranya, perquè el Sabadell, el que semblava més senzill, tot i que en això del món del futbol no hi ha res que sigui fàcil, però amb totes les facilitats que va plantejar o que donava tot un Betis Deportivo, no ets capaç de guanyar la Nova Creu Alta. En canvi, et ve l'Atlètic Balears, un equip amb tota la pólvora ofensiva, que venia de descansar tota la setmana, de preparar el partit tota la setmana, quart classificat, tot el que hem dit d'aquest Atlètic Balears durant la temporada, i el guanyes 1-0 fent un bon partit. Són aquelles coses del món del futbol, no?
Que si jo el sabeu, sap que això és molt habitual.
Bueno, veníem d'un Betis Deportivo que crec que fa dues jornades també havia guanyat el camp del Barça i bueno, jo era d'aquells que era positiu, no?, contra el Betis, però el que sí que demostra aquesta lliga és que qualsevol rival pot sumar contra qui sigui, i és el bo d'aquesta divisió, no? Igual que l'antiga segona B, tots els rivals s'ha jugat molt cada partit i a cada pilota.
De seguida saludarem també el Joan Barberà, el nostre company de la xarxa. Avui es connecta des de casa. No sé si quan em doni l'ordre del Roger Benet, doncs el saludarem. Mentrestant, començo a treure temes aquí damunt la taula que estan ja doncs, bullint el xat de Twitch. Parlen, per exemple, de l'entrada. Després entrarem a valorar aspectes del joc, però diu Lizan, per exemple, que una altra vegada preocupant l'entrada d'ahir a la Nova Creu Alta, que un dimecres a les 12 del matí 2.700 persones és molt poc. Val a dir que veníem de 1.700 entre setmana contra l'Alcoyano, diria que va ser. Us preocupa aquesta assistència a l'estadi?
Diumenge al matí és un dia, perdona, és un dia incòmode, eh? Hi ha molts nanos que juguen a futbol, els pares també van a veure els nanos, la gent surt fora, no és tan fàcil com sembla el que diumenge al matí, a més no estem acostumats al futbol el diumenge al matí, no? Jo pensava que serien menys, inclús, eh? Sí, i a més, el fet de que qui guanyi, jo crec que també empenyarà molta gent que vingui, no? I és normal que ara estigui una mica reticents. Volies que no, qui no és molt seguidor del Sabadell, mira classificació, sistema baix, potser no aniré. És difícil fidelitzar la gent si no guanyes.
Des de la llotja, com es veia, Dume?
Bueno, a mi personalment em fa com una miqueta de ràbia, no? És a dir, que la gent de Sabadell no s'involucri amb l'equip de la ciutat, no? També és molt... És veritat que també estem molt a prop de la gran ciutat de Barcelona, però, per exemple, amb el meu pare sempre fa la mateixa broma, no? Nosaltres estiuegem a Múrcia i li diuen... ¿De qué equipo eres? Y él dice, del Sabadell. Y la gente no lo arriba a entender, ¿no? Siempre te pregunta que de quin gran club eres, ¿no? Llavors, bueno, siempre te quedas una miqueta agafat entre pinzas, ¿no? Uh-huh. Y la gente fuera de aquí no entén que siguis d'un equip d'una ciutat, encara que sigui d'aquesta divisió ara que estem vivint a la primera footers.
Els horaris tampoc han ajudat, últimament. Sé que ens estem desviant molt de la pel·lícula ja així per començar, però venim de partits en dimecres en horari laboral encara, un diumenge al migdia, molts dissabtes anteriorment, per tant, no hem tingut tampoc la regularitat, no?, de tu poder pagar un carnet de soci i que trobis partits a les 5 de la tarda d'un diumenge, que això arribarà a partir del mes de març, eh?
Bueno, això és ja habitual, no? Ja era segon, era així, ja no sabies quan jugaves i ara igual, no? I aquí la gent de la ciutat està acostumada a fer activitats durant el cap de setmana i sabien de sempre que el futbol era el diumenge a les 5, cosa que malauradament últimament ja no és possible, ni crec que sigui possible més endavant, perquè la televisió és la que marcarà l'horari dels partits, segurament, no? I això, clar, resta també l'hàbit de que, bueno, d'anar sempre a la mateixa hora.
De tenir un horari fix, no? Correcte. Aquest és l'horari del futbol.
Correcte, inclús per les anus, inclús, saps, mira, el diumenge a la tarda, que fem? Doncs mira, anem amb l'avi o amb el pare a futbol i tenies aquest costum. Ara ja no saps quan juguen i la gent, clar, es perd. No saps si és dissabte al matí, diumenge al matí. És complicat.
Dume?
Bueno, ara el bo, no?, que tenim els horaris fixats fins a la jornada 36, a no ser que hi hagi algun canvi de partits i la gent es pot anar organitzant. Jo crec que si el Sabadell aconsegueix dues victòries o dos bons resultats, la gent al final s'acabarà animant, ja sigui per sortir de la zona baixa o ja per mirar més cap amunt, que en definitiva són dos partits de diferència.
Diu per aquí el Toni que si mirem les grans ciutats del nostre entorn, Terrassa, Santa Coloma de Gramenet, l'Hospitalet, Badalona, estan pitjor que nosaltres. Doncs sí, absolutament, si ens comparem amb això, tot i que evidentment sempre s'ha de treballar també per traslladar el màxim d'aficionats possibles en ciutats de 200.000 habitants o més, com és el cas de Sabadell. Roger, tenim per aquí ja el Joan. Joan Barberà, què tal, com estàs? Bon vespre.
Hola, Pau. Hola, Pau, què tal?
M'escoltes bé, oi?
Sí, sí, perfectament, sí, sí. Molt bé.
Com va l'ànim avui? Dilluns bé, no?
L'ànim va perfecte. És a dir, després d'una victòria, després de guanyar, després de la ratxa de resultats que porta el Centre d'Esports Sabadell, evidentment el dilluns sempre és millor. El fil del que estàveu comentant del tema de l'horari, és a dir, l'horari diumenge a les 12... No sé si la paraula seria desastrós, però és un horari horrible per anar al futbol. I el que deia el doctor González és que al final, a veure, el diumenge a les 12 Per exemple, jo et puc dir el meu cas d'ahir, però és que, com el meu cas, en poden haver-hi centenars i centenars de gent que és sòcia del Centre d'Esport Sabadell i que no va poder anar ahir al camp. Jo jugava ahir, per exemple, els meus fills jugaven, és a dir, i la gent juga a futbol, la gent juga a bàsquet, la gent juga a tenis taula, la gent juga a voleibol, i evidentment, a dia d'avui, la prioritat d'una persona o de les persones, entenc que abans del Centre d'Esport Sabadell i el seu esport que facin, i dels pares i les mares i les famílies, si els seus fills tenen esport i juguen en un equip, doncs és el mateix. És a dir, l'horari de les 12 és horrible. Portem uns horaris últimament que hem hagut de jugar dos partits en dimecres, que és horari també de Champions, i no estem a la Champions, i l'horari de diumenge a les 12. És a dir, l'horari del Centre d'Esport Sabadell, evidentment, jo preferiria jugar a segona A o a primera divisió i que l'horari el marqui la televisió i que hagis de jugar un dissabte, hagis de jugar un diumenge a les 12, però estan a la primera ref i no poder jugar majoritàriament o més partits el diumenge a les 5. I el que està clar, també ho comentava, és a dir, en el moment que els resultats vagin acompanyant, i ara, a dia d'avui, estiguin acompanyant, la gent s'anima més, però amb això de l'horari de les 12 és molt, molt, molt dolent. I al final les prioritats de cadascú, evidentment, sí que hi ha gent i socis del Sabadell i molts que la seva prioritat número 1 és el Centre d'Esport Sabadell i el club de la seva ciutat, però hi ha gent o que tenim fills que fan esport o que continuem fent esport, i que aquesta és la prioritat 1 per davant del Sabadell.
Des del sofà de casa, posa aquí el Cairon Roger Benet, que estàs ara mateix, Joan.
Bueno, jo és que em passo moltes hores a casa, és a dir, jo arran de la pandèmia crec que ara tornarem algun dia a la presencialitat, però ara porto un mes teletreballant, no? I sí que conec gent que des del març del 2020 està teletreballant, nosaltres ho hem anat compaginant, a vegades amb presencialitat, a vegades no, però ara portem unes setmanes o mesos normalment amb el teletreball. Estic, diguéssim, al despatxet, podríem dir, perquè també estic fent l'informatiu vespre a nivell dels esports i tot plegat, i estic preparant una mica el matinal de demà, però el que està clar és que m'agradaria estar al sofà, de casa, però estic ara al despatxet, i el que m'agradaria és poder anar més a veure el Centre d'Esport Sabadell, perquè a més crec que també la dinàmica, la situació esportiva ha canviat i molt a les darreres setmanes, i dona gust anar a veure el Sabadell. A tots ens agradaria que hi hagués 4.000 o 4.500 aficionats cada setmana que puguin anar a veure el partit, però jo crec que hem de tornar, o que hi hauria d'haver-hi més partits en diumenge a la tarda. Si és futbol professional, per mi no és futbol professional la primera ref, a nivell de la infraestructura i de tot plegat. Si jo, clar, evidentment m'agradaria que em toqués un dissabte a les 7 o un divendres a les 9 i estar a la primera o segona divisió. Jo crec que si l'equip va enganxant com enganxa a dia d'avui, jo crec que la gent tornarà al camp, perquè el Sabadell té una afició fantàstica.
I més a la primavera, doncs, que en teoria també han d'acompanyar les bones temperatures, etcètera. Esperem que aquesta xifra vagi creixent al fil, i tanco el tema, perquè hem de parlar especialment del partit d'ahir, però el Farqui diu per aquí que parlem de la televisió com qui parla de Canal Plus o de Movistar, que se solapen els partits en els canals, però que estem parlant de footers, que al final no té canals com a tal, que simplement fa aquesta transmissió online. Per tant, aquí es podria ser una mica més flexible, anem a dir-ho així, amb els horaris.
Però ahir, Pau,
sí.
Pau, també jo entenc que té a veure amb que ve un equip balear.
No, clar, clar, ahir és l'excepció, Vaig a referir-me més a com és l'estructura d'una jornada sencera, que al final tens un partit divendres, tens 4 o 5 partits el dissabte i 4 o 5 partits el diumenge.
Quan... La pregunta és fins a on el club pot decidir tenir una franja horària determinada o no, no? Si tu pots, si fotre's mana al 100% en quant a l'horari d'emissió d'aquella retransmissió esportiva d'aquell equip, o ho distribueix de forma aleatòria, o distribueix en funció de la demanda o de l'interès del televident, o és que el club també pot participar i dir, mira, escolta'm, a mi posa'm dissabte a les 4 i diumenge a les 5 i escull, no? Però jo el que tinc entès és que fotre's mana i
sí,
que tu
ho va dir. El club l'únic que ha pogut fer aquí és queixar-se quan li va passar al principi de temporada que li van tocar un parell de partits seguits en divendres. Aquí sí que té dret a queixar-se, però vaja, que al final ja vam veure com Footers establia tots els horaris des de la jornada 20 a la jornada 36. Per tant, això queda aquí. El partit d'ahir, al final el que dèiem, no? Joan, també els he preguntat així per sobre, ara també doncs, desenvoluparem, aquí amb el Dume i amb el Nacho, però d'entrada, Joan, segueix aquesta bona dinàmica de resultats, però de moment no dona per sortir del descens, prova de la igualtat, prova de la competitivitat d'aquest grup, prova aquells equips com el Sevilla Atlético que estan despertant i que està quedant tot molt compactadet.
I que ara tenim un parell de partits o un parell o tres de partits molt, molt claus per sortir del descens, que si es mantenen aquests resultats es sortirà, però jo em quedo amb el que és la dinàmica esportiva que porta darrerament l'equip. No? Crec que és les sensacions, el joc i els resultats, no? I tot va lligat a que tard o d'hora aquest Sabadell sortirà de la zona de descens. Evidentment, si et veus fora de la zona de descens és molt millor, però jo crec que la dinàmica guanyadora, la dinàmica de puntuar, de que et vagin sortint les coses, és el més important i s'ha anat reiterant i s'ha de reiterar. És a dir, al final la Lliga és molt complicada, és a dir, els partits són molt complicats i la igualtat és màxima i a excepció d'un parell o tres equips que estan molt despenjats a la cua, guanyes tres partits consecutius i el Sabadell, amb els números que porta les darreres jornades, i et trobes que pots sortir ràpidament d'aquesta situació i fins i tot mirar molt més cap amunt, no? I per tant, jo crec que tampoc el fet de no sortir ara mateix del descens no crec que sigui preocupant ni que sigui una de les grans preocupacions que tingui el tècnic del Centre d'Esport Sabadell en aquests moments o els jugadors, no? Perquè la dinàmica és tan positiva, tot va tan bé, tot i l'empat que es va patir contra el Betis Deportivo en un partit que sí que se sortia del descens si hagués aconseguit la victòria. Jo crec que hem d'estar molt, molt tranquils ara mateix i que si no és la setmana que ve serà la següent quan sortirem del descens. El que està clar és que ara venen tres partits que són molt claus i decisius pel futur a curt termini del Sabadell.
Després entrarem a valorar el que són aquests tres desplaçaments consecutius, els tres pròxims partits en 8 dies que s'hauran de jugar fora de casa, ni que sigui una mica al fil. El Nacho feia que sí amb el cap perquè deia Joan al final el d'abans, no? que en la línia de Munitis, que sempre parla de l'objectivitat més enllà dels resultats, doncs això, no mirar la classificació en aquesta línia de dir és que és anecdòtic ara mateix. Home, diferent seria evidentment trobar-se en una situació com la del Costa Brava o la del Betis Deportivo, però en aquest tren en el qual et trobes, doncs està a dia d'avui dins o fora, tampoc varia massa la pel·lícula, no?
Jo crec que fins a la 8ª o 7ª jornada abans d'acabar la Lliga no hauríem de mirar, sí que has de mirar, evidentment, que no estiguis enfonsat i sortir de quan abans millor de sota, no? Sobretot per la tranquil·litat de tothom, no només de jugadors, sinó de tothom. Però el fet d'estar ara a dins o fora del descens a mi no em preocupa, ja estic d'acord amb el Joan de que és molt millor quedar-te amb la sensació que té l'equip durant les últimes jornades que no pas amb si estem a dins o estem a fora del descens, no? I també, doncs, encara que el joc no sigui espectacular ni molt brillant, jo no estic molt d'acord amb el Joan, però sí que la inèrcia de l'equip sí que dona a pensar que hi ha una estabilitat, almenys una seguretat defensiva, que això et fa tenir molta tranquil·litat a l'hora d'afrontar un partit, sí que hi ha una solvència que abans no es tenia, no? El fet de... Tu saps que a la porteria poques vegades se faran un gol i això dona molta, molta tranquil·litat i saps que tard o d'hora tindràs alguna oportunitat. I aquest és el plantejament de Munitis, jo crec, eh? No és tenir pilota tant com semblaven i jugar un joc espectacular, sinó ser solvent.
Pràctics,
eh?
No? Sí, ser pràctics.
Ser solvent, tenir porteria zero i saps que si poses endavant el marcador molt difícilment t'empataran. A partir de l'Alcoyano, el Collano ens va fer una primera part que van jugar molt bé i inclús de molta millor qualitat que nosaltres, però hem guanyat 3-0, no? Qualsevol li dius que com heu quedat? No, és que hem guanyat 3-0 perquè hem jugat un partidàs, no va ser així tampoc, no? Però el que importa és la inèrcia i la il·lusió dels jugadors que es veien amb molts dubtes a principi de temporada i ara ho tenen tot molt més clar i això dona garanties de seguretat i d'ànims per tots.
Dume.
Jo, per exemple, el que penso és que el Munitis sí que ha aconseguit que tota la plantilla estigui enxufada, no? És a dir, ahir, per exemple, a Katze, que tothom l'està criticant, no? Que no marca cap gol, ahir guanya totes les pilotes aèries i les baixa, no? Per exemple, en el sac de porteria mateix, que el Sabadell toca un curt i busca la pilotada, totes Katze treia algun positiu. Jo crec que el propi Iago Índies, no? De central, ha aconseguit el mig pivot, el Timira, jo crec que ha aconseguit a les últimes jornades crear que tot l'equip estigui enxufat i que tot vagi cap a un mateix camí.
Diu per aquí el José que ens hem despertat tard, però anem cap amunt. L'equip demostra molta solidesa defensiva, que el ser més efectius a dalt, però la cosa doncs té millor pinta. I el Trivi, per rematar el tema dels horaris, que el teníem aquí ara fa uns dies, diu, com ja vaig comentar, això dels horaris bojos és el que fa no fidelitzar la gent. I amb la quantitat d'opcions d'oci que hi ha avui en dia, doncs poder fidelitzar la gent és important. I més important, enganxar els joves, que crec que està començant a haver-hi un problema general amb l'assistència del jovent als camps de futbol. Apunta aquí el Trivi. Recullo una mica el fil també, una de les coses que ha aconseguit Munitis. Joan, per cert, no sé si ara t'hem d'abandonar uns minuts, que tens informatiu, o... Doncs ens ha deixat directament, perquè ha d'anar a l'informatiu de la xarxa. Per tant, ara de seguida recuperarem el Joan i em quedo amb vosaltres, Nacho Dume. Una de les claus també ha estat, evidentment, el fet de mostrar-se sòlids a la nova Creu Alta, que era un aspecte al qual el Sabadell, doncs, en una categoria complicada com és la segona divisió, doncs, li havia mancat, no? Al final, avui ho repassàvem a l'Hotel Suís, són més de 300 minuts, diria que són 331 sense rebre gol a la nova Creu Alta, 3 partits seguits amb la porteria a 0, l'equip està trobant el camí del gol, tret amb contra el Betis Deportivo, doncs, amb l'efectivitat que li havia mancat, per tant, també la salvació, no sé si vosaltres després voleu posar objectius més ambiciosos, en el camí, però d'entrada passa per ser un equip sòlid a l'estadi, a la nova Creu Alta.
Bueno, jo penso que són pocs, no?, els aficionats que van al camp, com he dit abans, però els que hi van anem els 90 minuts a tope amb l'equip, no? I encara que el resultat no sigui el que tothom vol dir, ens quedem animant, la gent sí que hi ha crítiques, perquè com a aficionat i en el món de l'esport és una cosa que passa, però sí que crec que moltes vegades l'afició respon, bueno, sempre respon, no?, en totes les ocasions que hem estat al costat del Sabadell. I això és una cosa que els rivals ho noten, per molt que hi hagin 2.000 o 1.500 persones al camp. No és el mateix jugar en un camp petit que un camp gran, en què intimida també, no? I hi ha molta gent, d'aquests equips que poden no jugar mai en un camp tan gran, i això també els intimida, entre cometes.
Els esforços de casa és prioritari per tenir una bona temporada, no? Però sobretot perquè la gent s'anima a venir, és a dir, a banda que guanyi el teu equip i ser fort a casa és molt important per tenir opcions a tenir més objectius més ambiciosos, és un reclam perquè la gent torni al camp, és a dir, guanyar a casa sempre et convida a venir a la setmana següent. Si perds a casa, potser la setmana següent t'ho pensaràs, no? Sobretot el que no és un fidel seguidor al Requinat, no? Hi ha gent que anem des de fa 50 anys cada diumenge i això no ens ho plantegem, no? Però hi ha molta gent que ve i diu, ostres, hem tornat a perdre, però ja no vinc, no? I després la solidesa a casa, el tenir tranquil·litat de poder guanyar els 3 punts segurament, si no passa res, això per la Lliga és vital.
Al final també estem en un moment, recupero un argument que deies abans, Nacho, que el Sabadell, més enllà del que pugui plantejar el terreny de joc, que pugui agradar més o menys, a aquestes alçades de pel·lícula, en la situació que es troba, sobretot el que cal és ser pràctic. Vull dir, al final que la gent que vagi a l'estadi no esperi tampoc veure un espectacle, no? Que mentre ara l'equip torni a guanyar, doncs ens podem donar per més que satisfets.
Però és que jo quan vaig a la Creu Alta no vaig a veure un espectacle, vaig a veure un equip guanyar. I això és el que ha de sentir qualsevol arlequinat, és a dir, podem jugar millor o pitjor, evidentment, si guanyem i si juguem millor, doncs perfecte, no? Però jo vaig allà a acompanyar l'equip, a ajudar aquells que em representen a mi a vèncer. I si guanyem per 3-0 i fem un partidàs, doncs pues, molt millor. Però si guanyem 1-0 al minut 90 i de rebot, també val.
Bé, jo penso que l'exemple més clar és el dia del San Fernando, no? Que guanyes 2-0 amb un gol de rebot i amb un gol de penal, si no recordo malament, i al final, al minut 80, ja vas 2-1... Tothom té por, no?
Els nervis.
A 2-2 i al final 2-3. Llavors després dius, no torno, no? La sensació en aquell moment en el camp és cada diumenge i tornes aquí, se't treuen entre cometes les ganes, no? En calent. Jo penso que jo prefereixo guanyar, com diu el Nacho, no, 1-0 de rebot i anar tan content
sí,
a casa,
sí.
Sumar els 3 punts que no, que se't queda cada tonto, com més d'una vegada ha passat aquesta temporada.
L'Edu diu, la clau ara és treure els punts a casa, si a fora anem rascant, podem arribar a fer una segona volta de traca. Insisteixo, en aquest argument, que hi ha molts que quan guanyem, doncs, veuen més enllà, que quan perdem també es veu tot desastrós. Sou dels que mireu més enllà? Vull dir, perquè hi ha algú i més, insisteixo, un, i dos, i tres, que avui pensen que el playoff tampoc està tan lluny.
Jo vaig dir una cosa el diumenge, el Xavi Andreu que tenia darrere, i... però em fa molta por dir-la. Sí, que millor que no diré res. I a més, amb aquest equip, sempre que hem tingut un partit d'allò, mira, si guanyem avui i ens posem allà, sempre hem perdut. O sigui que, molt a poc, mantenir el zero porteria, mantenir la tranquil·litat... i que això acaba de començar i queda tota una segona volta i pot passar qualsevol cosa, però evidentment si et veus solvent, si vas amb la porteria zero, si vas rascant punts com diu Domi, i a més, l'oient, perdona,
sí, l'Edu,
i a més a casa estàs treient els partits, evidentment sortiràs allà a sota i queden 7-8 punts fins a dalt només, eh?
Jo sí que soc dels ambiciosos.
Sí, tu sí?
Cas, no diguis res.
Jo t'he de dir que no, eh? Per com ha anat per la tendència que portem l'últim any i mig, no m'atreveixo a dir... Anem a mirar més... És a dir, el primer, el més immediat, és sortir d'aquí.
Sí, i... però estàs veient que l'equip mostra una et dona confiança, no? I el que parlàvem, no? Una consistència que et fa mirar cap a dalt. Òbviament, estem on estem, no? I hem de tocar peus a terra. Però dius, mira, si guanyes el diumenge, poder ja t'acostes, no? I vas veient que els de dalt, vulguis o no, el mateix Atlético de Baleares, no? Estaves a dalt i només el tens a 9, entre cometes, no? Només el tens a 9 punts, és el tercer classificat. És a dir, és que guanyes dos partits i et presentes allà dalt.
Sí, sí, aviam, el que està clar és que la classificació està quedant molt comprimida, eh? Encara que no la miri el Nacho, el Sabadell està a 3 puntets de la zona mitjana, però clar, és que evidentment serà una guerra d'allò d'anar de partit a partit, eh? I si al final, doncs, el que dèiem també abans, si queden 7 o 8 jornades, aviam com està la classificació i a què es pot aspirar en aquest tram final. Però jo sóc del parer que, mira, el que diu per aquí el Trivi, partit a partit, que no hi ha més amb la situació que tenim i amb aquest futbol, que perdem dos partits seguits i descendim últims destacats, guanyem dos i ja som favorits al play-off. Doncs això. L'Albert diu per aquí, penso que si anem puntuant ja va bé que els nostres rivals directes també ho facin, ja que així comprimeix més la classificació i els que estan ara a dalt poden trobar-se a baix en unes jornades. Hi ha equips, de fet, com el Barça B, que no l'esperàvem en aquest ball i doncs allà el tenim també ficat. Vull dir que això és un constant, el Sant Luqueño, el pròxim rival, l'havia estat a la part alta en aquest tram final, a la primera volta, i ara també està ficat en descens. Vull dir que això pot ser un ball constant també de places i de convidats a la pel·lícula.
És que hem de pensar en el següent partit, i com diu el Trivi, i oblidar-nos de fer números. I d'aquí 10 jornades, 5 jornades, pues, ja veurem on som, i d'aquí 10 també ja veurem on som. Però la idea és la de Munitis, eh? Escolta'm, estem recuperant un equip que està a mig ofegat i em dono molts dubtes, i Munitis té les coses clares i està encomanant a la gent que sigui així, i això és el que importa. Encara que tinguis una idea no clara, no equivocada, però que sí que sigui que tothom hi cregui en aquella idea, no? I és el que està aconseguint, i jo tenia més dubtes, eh? Perquè el Munitis el conec de Santander, la meva família de Santander, el meu cosí el coneix i el meu germà viu allà, que també és soci del Sabadell, el meu germà i no pot venir mai, i el coneixem d'allà, i tothom em parla molt bé del Pedro Munitis, eh? Però a més m'ho va dir el primer dia el meu cosí, que el coneix perquè estava a la directiva del Racing, i em va dir, us vais a salvar seguro i ja veremos si més. O sigui, no, perquè hi confia que
sí,
és una persona molt honesta
de causa.
I molt treballadora.
Veiem la classificació per aquí, també. No, el discurs de Munitis està molt clar des del dia avui. L'hi hem sentit repetir una vegada i una altra i una altra i una altra a la roda de premsa. Diu per aquí, va, més comentaris. Per cert, envieu una salutació de part del Panso. També una salutació per aquí.
Quantos anys.
El Juanfran diu, només faré números del playoff en les últimes 6 jornades, abans que cal fer molta feina. T'hem recuperat, no?, a tot això, Joan? Ja estàs de l'informatiu.
Sí, ha finalitzat l'informatiu, estan a punt d'arribar a ser les 8 i ja tornem a estar actius i estar aquí escoltant atentament el que deien i coincideixo, no?, amb el que s'està comentant i tot plegat, i al final jo crec que el discurs que està fent Munitis, que és molt, molt coherent, és el que s'adequa més a dia d'avui en el món del futbol, i que veus les baixades, les pujades. Ara mateix, si féssim la classificació fictícia de l'era Munitis, el Sabadell estaria lluitant per pujar, no?, per poder pujar de categoria, i si manté aquests números, doncs és molt probable, clar, podem fer aquí el conte de la lletera, no?, el conte de la lechera, i dir, ostres, amb els números de Munitis, el Sabadell pot aconseguir l'ascens a segona A, però al final s'ha d'anar partit a partit, perquè la setmana passada, després de l'empat amb el Betis Deportivo, semblava que...
Sí, sí, una destrampada brutal el dimecres.
Ja s'havia tallat aquí la gran ratxa i la dinàmica positiva, i aquest cap de setmana hi guanyes a un dels grans candidats o ferms candidats que hi ha ara mateix, no?, a l'ascens de categoria, i que porta una trajectòria espectacular. Per raó de l'Atlético Sanluqueño, que ara està a la part baixa de la classificació, i al final el tòpic de partit a partit s'ha de viure més, no? Perquè si dimecres no érem un desastre i ara no som els millors del món, el que passa que, clar, en el món del futbol hi ha la passió i a tots ens ennuvola, no?, una mica la passió, i ara mateix dius, ostres, hem guanyat l'Atlètic Baleares, portem una ratxa espectacular, evidentment a tots ens agrada somiar, i com tenim el cor i el desig i la passió, pensaríem, ostres, que guai el Sabadell, no?, que torni a la lliga de futbol professional i deixi aquesta primera red, no? Però de peus a terra, s'ha de tocar de peus a terra, i ara ens hem de centrar, i la plantilla s'ha de centrar, el cos tècnic s'ha de centrar en guanyar els propers partits, que jo crec que són molt i molt importants i que marcaran una mica la dinàmica de futur, aquests tres propers partits, però sempre pensant en el proper, perquè no serveix de res mirar la muntanya si no mirem una mica la terra aquest cap de setmana.
Diu, perquè el David Munit és treballador incansable, fins ben entrada la nit el pot veure a la nova Creu Alta amb el seu equip, confio en playoff. Doncs això, li foten hores i hores, tant ell com el Manolo, com el Josh Junker, com també, per ser justos, el cos tècnic que hi havia abans, que no sembli ara un greuge comparatiu, que aquí, no sé, almenys amb els últims cossos tècnics, doncs hem tingut sort a l'hora de ser gent pancaire. L'Adri comenta per aquí que quanta gent com el familiar del Nacho és sòcia sabent que no pot anar a l'estadi. Sempre diem que on són els 5.000, doncs segur que molta gent és sòcia sense utilitzar el carnet, gairebé com a donació. Feia aquesta reflexió també l'Adri. I el Nando, a mi m'agrada la crítica constructiva quan guanyem. Ahir cap a pilota aturada es va rematar, ni corners ni faltes, i és molt important en aquesta categoria. I Aaron Rey ha fet una passa endavant defensivament, però ofensivament moltes vegades et desespera. Fem una cosa, 8 i 2 minuts del vespre, hem de fer una aturada per la publicitat. Per cert, l'Alberto diu, si guanyem diumenge, crec que sí, que podem mirar cap amunt. Salutacions des de la terra de Munitis. I l'Edu fa prediccions per fora de casa, ell apunta un 5 de 9. Doncs m'apunto aquí, Edu, i després els hi pregunto també als nostres tertulians. Però insistim, ara farem també això, un alto en el camí, i de seguida doncs estem en directe novament aquí al Tribuna Preferent de Ràdio Sabadell, quan Roger Benet ens vulgui. Ai, mare meva, un dia farem el llibre del Sergi Garcés que té pendent del futbol, doncs farem un annex amb anècdotes del Tribuna. Sí, Roger, puc anar a publi o no? No, espera, encara no.
Que té l'Alberto, el meu germà, que està allà.
Sí, és el teu germà, oi? Que està des de Santander. Bona terra, per cert, Cantàbria.
Bueno,
molt bona terra.
Sí, sí. Bueno, no dir res.
Aquí, explicant batalletes mentrestant, sí. Jo vaig estar fa poquet i...
Haciendo tiempo.
Sí, sí, bona terra. Vinga, va, fem una aturada ara, sí, al camí, de seguida tornem aquí en directe a Ràdio Sabadell.
Ràdio Sabadell. Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Guanya marxandatge oficial del Centre d'Esports opinant a Twitter amb l'etiqueta TP946.
Som-hi, estem aquí de tornada al Tribuna Preferent, a Ràdio Sabadell i al canal de Twitch de la ràdio, 8 i 4. Abans de reprendre el fil, perquè sé que heu estat també al xat del Tribuna aquí al canal de Twitch traient molts noms propis, com és el cas de Caixa, sense anar més lluny. Sabem que tinc l'Adri aquí també connectat al xat, doncs serà interessant el debat que es pugui generar en els pròxims minuts, però vaja, abans de res... Ja comença a venir la gana a aquesta hora i és el moment de trucar a Telepizza, perquè cada dilluns sortegem un menú Telepizza per dues persones entre, doncs això, aquest menú Telepizza que us porten a casa entre tots els participants al nostre canal de Twitch, de Ràdio Sabadell. La setmana passada vam tenir 21 participants. De seguida, doncs això, un dels dos en farà de mà innocent. Abans de res, si us agraden les noves veggies, doncs això, aquestes telepizzas veggies de ràdio que sortegem a Ràdio Sabadell, de la mà de Telepizza amb ingredients 100% vegetals i amb tot el gust de les telepizzas de sempre, que podeu tastar-les amb el 2x1, perquè telepizzas estan doblement bons. Dume, què? Va, que tu estàs més lluny. Així, com sempre dic, no aixequem sospites. Digue'm un número de l'1 al 21.
El 13.
El 13. Doncs el 13 és Jota Busso, aquí ho podeu comprovar. Davant notari, que és el guanyador de la setmana passada de Telepizza. El Roger Benet té gana, per tant, Roger Benet, com a participant, la setmana que ve podràs optar aquest premi de Telepizza. Estem fent aquesta tertúlia avui amb el Dume, aquí amb el Nacho González, amb el Joan Barberà des del sofà de casa, com diu Roger Benet. Deixeu-me entrar ja en el terreny individual del partit d'ahir, perquè un dels noms que ha sortit molt aquí al xat, i de fet crec que abans Dume tu ja l'esmentaves, el nom de Caixa. El nom de Caixa. Hi ha hagut molt debat amb Caixa en les últimes hores. Ahir Caixa va fer un bon partit, això està clar, segurament va ser dels seus millors partits amb la samarreta del Sabadell. Aquí el tema és el llistó, no? D'on venim de Caixa. Rescato alguns comentaris que hi havia per aquí. El Toni deia, Caixa només juga bé d'esquena a porteria, un nou no pot ser tan fallon, diu, davant de la porteria. El Farqui deia, per Caixa no hi passo, les rep d'esquena i al girar-se la perd, i recordo un contraatac d'ahir on era el primer jugador i sense pilota i el van avançar, diu, 4 o 5 jugadors. No sé si em deixo algú més que ha comentat del tema Caixa, Què n'opineu vosaltres? Dume,
va. Bé, jo penso que és un bon jugador, però... no sé, poder entrenar, no? És a dir, qualsevol jugador pot fallar, sí que veus que lluita, però és que portem dues temporades amb els davanters del Sabadell que no encertem, jo crec, L'any passat amb Guruceta, que ara sembla que despunti, no?
Sí, aquí la part bona és que recordem que el Sabadell es va guardar una opció de rebre un tant per cent en cas de futura venda. Per tant, jo crec que tot gol que faci Guruceta a partir d'ara és boníssim, per si el venen.
No, però se't queda, no sé, per exemple, els davanters centre del Sabadell últimament no estem encertant, no? Llavors, bueno... penso que és una posició difícil i que, bueno, que es pot entrenar, no?, aquests ramats de porteria, i confiem en el cos tècnic que tenim ara mateix.
Nacho.
Històricament hem tingut sempre molts problemes per trobar un davant de centre golejador, i si no, digueu-me, 3 dels últims 20 anys.
Aníbal un Aníbal segur.
Aníbal
I t'han sortit golejadors que no són exactament
no
purs, com
no
Manos Lanzarotes, com Stoikov l'any passat, que no serien davanters allò centres referencials.
Però nous, el jugador número 9 que hem fitxat, i que generalment era golejador amb altres equips, aquí mai ha funcionat, no? Llavors, a banda d'això, no és el mateix un golejador, un nou, que jugui amb un equip que crea moltes ocasions o un equip que realment està aguantant i juga més a contraatac. Caixa té una funció específica ara, aquest equip. Potser es va fitxar per fer un joc més ofensiu i tenir més possibilitats de gol i més ocasions. Però avui en dia Caixa és un jugador que ha de fer de rebre el primer passe i després de girar-se i buscar el remat amb un possible contraatac. No esperem més d'ell.
Ja estan aquí sortint noms, també. Canyades, diu l'Adri, un altre nou que es va inflar gols, més la temporada del descens. Ullés a tercera, sortia per aquí Diego Torres i Molist. Juan Macruz, un altre nou.
Diu... no són davanters.
No, està clar.
Has de fitxar algun davanter centre que no faci cap gol en el seu equip perquè a veure si qui és després.
Sí, diu el Panso Orife, l'últim davanter que li va posar d'empeus. El Trivi, la davantera està maleïda al Sabadell. Ve una barreja de Cristiano Ronaldo, Messi i Benzema i acaba amb dos gols i un de penal. Joan, Caixa, què? Tu en quina línia estàs?
No, jo, evidentment, s'esperava molt més, és a dir, al final quan fitxes un jugador d'aquest estil o d'aquest tipus o les expectatives que et crees són molt superiors al rendiment esportiu golejador que està donant, no? Al final, aquesta posició de davanter, no sé si és la més complicada o si, és a dir, si haguéssim de triar tres posicions complicades, porter, davanter, és evident que serien les dues més, i el davanter viu del gol. Si marca, la confiança és màxima, si no marca, estem destacant molt, no? De dir, no, treballa molt, aporta molt, però al final el que es vol d'un davanter és que a banda de portar, d'esquena porteria, etcètera, etcètera, marqui gols, no? Llavors, jo encara mantinc la confiança, vull mantenir la confiança, i si la té Pedro Munitis encara més, però clar, és allò de dir, ostres, jo crec que s'esperava molt més d'ell de cara a porta pel que fa al tema golejador, no? De marcar més gols i aportar més gols a l'equip, i de moment això no està passant. I clar, al final també està clar que sí, no sé el per què el Sabadell, ara s'han comentat molts noms, un dels grans d'ara ja fa uns anys és Aníbal Zurdo, fins i tot ha hagut de sortir la dupla Diego Torres-Xavi Molins, no?
De principis de segle.
Que dius, clar, que dius, poques vegades, no? Hem tingut dubles com aquesta, si no te'n vas a l'època de quan el Sabadell puja a primera divisió, i clar, jo no sé el per què, jo no sé, al final també entenc, no?, el que costa, no?, el tema golejador, i trobar gent que encaixa amb el perfil, que encaixa amb l'equip, i que marca molts gols, no?, i que diu, ostres, Diego Torres i Xavi Molins. Per cert, que Molins feia anys avui i Antonio Hidalgo ahir.
Sí,
és a dir, estan d'aniversari, compleixen ben juntets, l'extècnic del Centre d'Esports Sabadell. Abans parlàveu, no?, del treball que fa Pedro Munitis, i el treball espectacular també el que va fer Antonio Hidalgo, Juvenal i companyia, que malauradament doncs va arribar a la seva fi, perquè era la situació que es vivia, no? I no és bo recordar èpoques de Xavi Molins i Diego Torres, però ens agradaria tenir-ho ara mateix, perquè al final, si tens jugadors que marquen diferències a nivell golejador, l'equip és més fàcil que estigui en posicions capdavanteres.
Agafo aquí un comentari de l'Edu, que personalment el trobo força, força encertat. Diu, Caixa no és un killer, de fet mai a la seva carrera ha estat un home de grans estadístiques, però és tan cert que hauria de portar algun gol a aquestes alçades. Hem vist ocasions que ha tingut molt manifestes de gol, Balones, Costa Brava, i ha tingut ocasions molt clares. Com que amb Munitis la seva incidència en el joc ha millorat, pot fer un gran tàndem amb Dopi, diu que els veu complementaris. Sou del parer també que Caixa, jugant, no sé si amb Néstor, ara amb Dopi, que hi és Dopi, però que és un jugador per jugar acompanyat. I es fa el silenci.
No, home, segurament si tingués algú al costat, segurament podria tenir més rendiment estadístic, no? Però no jugarem així, no jugarem amb dos davanters centres, o no sé si s'atrevia tant a ser tan clar Munitis per jugar així. Igualment, també volia dir al Joan que Néstor va estar també unes quantes jornades sense marcar, recordem algun fallo d'aquests clamorós a Tarragona, per exemple, el partit d'anada, el de tornada no quedarà s'ha jugat, clar, i no vam tampoc criticar-lo tant, no? I Néstor ha estat també amb una sequera golejadora fins al partit de Costa Brava, que va marcar aquell gol, o sigui, això són tendències, però sí que és cert que quan fitxem un nou, sempre volem que sigui un nou que marqui 10-12 gols i ens entrem una miqueta els partits de casa i que apreti, i no tenim sort aquest club, no hi ha manera de fitxar un nou d'aquests com a Aníbal.
Diu el Toni que Néstor és molt millor que Caixa, que Dopi fa bona pinta, i l'Albert opina que davant hauria de jugar Jacobo, i un altre, que Jacobo té molt gol i en banda no té tantes ocasions. Algun comentari més que heu de fer? Dume, Joan, del tema Caixa?
No, ja ho he dit tot jo.
Joan, alguna cosa que vulguis afegir?
No, jo sempre al final, quan algú va fer la samarreta al Sabadell, sempre confies en que canviarà la ratxa, canviarà la dinàmica, però al final és el que s'està comentant, que d'un nou, i sobretot quan fitxes i quan creus que és un jugador que pot ser referència i la cosa no va, doncs se'l mira de manera diferent, no? I al final pues, potser a Néstor, que era el tercer més teu pel temps que porta aquí o pel que ha suposat les últimes temporades, i que així ja, pues, hi ha gent que ja el té enfilada, no? Jo, a mi m'agradaria que rendeixi aquest futbolista, el que sí que evidentment sempre s'espera més d'un davanter, o quan es fitxa un davanter que creus que ha de ser la referència de l'equip, o penses que ha de marcar, doncs, diferències que no està marcant.
Jo, amb Néstor, me'n faig meu un comentari que fa sovint l'Adrián Arroyo, que sempre diu que Néstor no saps com, però sempre et garanteix aquesta quantitat de 6, 7, 8 gols per temporada. Potser en el nostre imaginari mai l'havíem vist com un davanter aquí a Sabadell, tot i que és cert que tant Antonio Hidalgo com Pedro Munitis han comentat en roda de premsa en diferents ocasions, hi havia comentat i d'algo en el seu dia, doncs que el veien també com un davanter. És evident que Néstor va fallar algunes ocasions clares, les de Tarragona són meridianes, però al final potser està fent això, no? El seu paper, també.
Bueno, és un jugador que ha lluitat molt totes les pilotes, no? I, per exemple, aquella jugada també, no cal tirar tan enrere, no? L'Alcoyano en el minut 10, crec que és.
També, sí, que es queda sol i
el travesser,
sí.
Però després és capaç de baixar-te qualsevol pilota, no? De recuperar-te qualsevol... El primer que va pressionar el porter, i això també és elogiable, no? En aquest moment te'n falla una, però saps que fins al minut 80, 90, que està al terreny de joc, és un tio que s'hi deixarà la vida i la pell.
Un altre nom, bé, més que nom, una corrent d'opinió que ha sorgit també arran d'aquest partit contra l'Atlètic Balears, i que potser ja alguna veu l'havia deixat caure abans d'aquest partit, és si bé, aquesta posició de mig centre, o aquest doble pivot, no? Es dona, doncs, per fet, o vaja, la gran majoria opina que Iago Indias ha de ser imprescindible en aquest doble pivot, fent aquesta figura de stopper, i que cada cop hi ha més veus que diuen que Sergi Altimira hauria de tenir més protagonisme que Sergio Aguza, que l'ha tingut en els últims partits, però ha estat per aquesta circumstància de tant la doble els dos partits de sanció que li van caure a Aguza després de l'expulsió a Castàlia, com aquesta cinquena groga que va veure, doncs, en el darrer partit, i que contra el Betis Deportivo, i que li va suposar la sanció contra l'Atlètic Balears. Em sembla un debat força interessant també, no? Perquè al final Aguza era un dels migcampistes més desitjats a l'estiu, no? Creiem que era una posició que s'havia de cobrir sí o sí a Sabadell, i ara estem parlant que un jove que es va acabar de forjar aquí a l'Obrador el juvenil, que va sortir cedit a Granollers i que està creixent a passos de gegant, doncs li està discutint aquesta posició. Què en penseu vosaltres?
No, jo d'Aguza, el dia de l'Andorra, la primera part va ser espectacular, no? Vaig veure una Aguza que donava joc al Sabadell, i per mi va ser el millor del partit. Sí que és cert que l'Altimira, sent de la casa, no?, com diem, ha fet un pas endavant i crec que ha de ser titular. El que passa que també m'agradaria saber de Montfort, que allà, si el recuperem, què passa amb ell, no? Si arriba a jugar. Però bueno, jo crec que Altimira i Aguza són dos molt bons jugadors que ens poden ajudar per aquests 14 partits que deuen quedar, 13, per estar lluitant, no?, per sortir de la permanència o per mirar més amunt.
Com a jugador, a mi m'agrada molt més Altimira. És a dir, m'agrada molt més perquè m'agrada veure com juga, no? Aguza és un jugador més de contenció, més de posició, i això, clar, en aquestes categories és molt important tenir un jugador que sap posar-se al seu lloc, sap què fer quan s'ha de fer una falta, sap quan ha de protestar. Aquesta experiència jo crec que és molt necessària, i que Munitis la valora molt. Per això, encara que Altimira m'agrada més com a jugador, i crec que és un jugador amb un potencial extraordinari, és possible que Aguza tingui més minuts durant la temporada que no pas Sergi Altimira. Ara bé, el rendiment de Sergi és brutal, és a dir, a més cada vegada que surt dius, bueno, pot fallar alguna pilota, però en el context general és un jugador que té un...
Que se li va de manera, sí.
Té un notable alt en cada partit, eh? No és allò que diu, mira, ha sortit d'un partit de fet bo i després té un altre que punxa, no? Té una regularitat molt bona.
Molts comentaris, també, perquè ara de seguida et pregunto, Joan, per cert, Adriana Roja i Sergi Parc, línies obertes, si voleu participar, perquè veig que esteu molt actius també aquí per via interna, si voleu participar vosaltres mateixos, el Trivi diu Altimira i ara un jugador franquici, perquè veieu una mica la doble vessant d'opinió que hi ha al voltant d'aquest tema. El Trivi diu Altimira i ara un jugador franquícia. El Toni, Altimira porta els dos últims partits poc encertat, Aguza m'agrada més, però en canvi el Javi Maikez diu Altimira actualment està millor que Aguza, diu els dos últims partits d'Aguza ha estat fluix. El tema també de Moja, que de seguida entrem, El Juan Fran diu, per mi hauria de ser la parella de migcentres quan juguem a casa, entenc que aquesta última. I l'Albert, Aguza se'l va fitxar per marcar la diferència al mig del camp i no trenca cap línia, se li ha d'exigir molt més. La parella del Timira Iago ha de ser titular a casa, a fora Facu i un altre. Joan, vinga, tu què opines?
No, que el més important és que hi hagi aquesta competència i veure si el rendiment de Sergi Altimira fa que aquesta competència, quan surti Aguza, doni el que s'espera d'ell, no? Al final, l'experiència, la veterania, però també la qualitat i el joc. Jo crec que hi hagi competència és molt important, és molt positiu que hi hagi un debat com aquest i que es digui a veure qui pot jugar, o fins i tot si poden jugar els dos, o també fins i tot tenint en compte el rival, no? Depèn de com jugui el rival, depèn del que necessites en cada partit, o un juga a l'altre, o si creu Munitis que han de jugar els dos a la vegada, que juguin els dos a la vegada. El rendiment de Sergi Altimira, si un mira una mica la perspectiva del curs, és espectacular. Es parlava de notable alt. A veure, jo crec que és un rendiment molt, molt alt i en molts partits doncs, ha sigut dels jugadors més destacats que hi ha hagut en aquest moment del Sabadell, no? Clar, entre triar entre un i altre, al final el que escollirà és l'entrenador, però el debat és magnífic. Hi hagi un debat del mig del camp com aquest, jo crec que és molt, molt positiu i molt, molt bo, i per ells mateixos, saps? Perquè al final que un estigui bé fa que l'altre, si vol jugar, sí, sí, ha d'estar igual o millor.
El que sembla clar, objectivament, com li agrada dir a Munitis, és que quan han estat els dos, la tria ha estat, en certa manera, el que deia el Nacho, una mica per l'experiència d'Aguza en el lloc del Timira. Però el Timira normalment sempre ha entrat a la segona part quan ha jugat Aguza. Diu per aquí el Rocky que el Timira és d'un descarament important, a mi personalment m'encanta, a més és capaç de generar moltes superioritats al mig del camp. Diu Facu, en canvi és el nostre Casimiro. Doncs obert el debat també, si voleu seguir opinant. Doncs això, diu l'Adri que Iago no juga al Palmar, això també és important, teníem apuntat per aquí, i és el recanvi natural de l'Escoc, que també és una de l'ascensió. Pensem-hi també en la rotació de les pròximes jornades, no només en el doble pivot, i això també és important, perquè el Sabadell, recordem, jugarà aquests 3 partits en 8 dies, dimecres haurà d'anar al Carlos Belmonte, evidentment els dos partits importants o directes per la classificació són els dels dos extrems, el del Palmar contra l'Atlético Sanluqueño i el del cap de setmana següent a Múrcia contra l'UCAM. Per tant, veurem com gestiona Munitis tot plegat. Un nom més per aquí, ràpidament, perquè hem d'encara fer una petita pinzellada del pròxim partit i ens queden 8 minuts. Preguntava per aquí el Gat Arlequinat, diu, el cas Moja, si l'hem de mantenir amb la plantilla no podria entrar en la rotació dels canvis, si pel que diu Munitis no hi ha problemes, per exemple, fer-lo jugar en lloc del Fred Planas, que no està oferint bones sensacions. Bé, la novetat, anem a dir-ho així, és que va aparèixer a la foto l'altre dia, somrient. Ja és un què, ja és un indicatiu, que al final és un jugador, el que dèiem la setmana passada, que te l'has de quedar i fins a final de temporada i que, per tant, en algun moment el necessitaràs.
Jo crec que és un jugador que sí o sí l'has d'intentar ficar dintre del rol de l'equip, no? És a dir, ja per molt que costi, no sé si hi ha algun problema entre ells, no ho desconec, però jo crec que és un jugador important, sempre que ha jugat ha tret coses positives dins de l'equip, i penso que el necessitem, no? És a dir, aguantar 4 mesos el que sigui, pensant al Sabadell, no? Al fi i al cap, i si al mes de juny l'has de fer fora o ha de trencar la vinculació, ja està, no? Hem de salvar la temporada, sigui com sigui, i tenir els millors jugadors dintre el terreny de joc, els que necessitem.
Nacho, Joan, us fa la sensació que hem de fer un borrón i cuenta nueva amb Moja?
És curiós perquè l'equip del barri marítim té el mateix problema amb l'altre jugador. Similar. I
que comença però
sí, no per té. I què anava a dir? I això, el problema que tenim, mira, l'equip està molt ben compensat, però sí que és cert que la banda dreta potser està patint una mica més, no? Oscar Rubio és bastant solvent, però a dalt no sé si Muguruza és un perfil idoni a nivell ofensiu. El Fet Planes sembla que no acaba de trobar-se o no ser tan estable o tan conscient del seu paper a aquesta banda dreta, no? I hi ha més dubtes. I potser Moja podria tenir aquí una escletxa per reivindicar-se, no? Evidentment, si està a la plantilla i el paguem un sou, doncs aprofitem-ho. A no ser que ell no vulgui jugar, evidentment, que no jugui. Si no vol.
Joan?
No, jo crec que se l'ha d'incorporar i que tingui les seves oportunitats meritocràticament i per meritocràcia, perquè al final, és a dir, si el tens ara mateix a la plantilla, treballa amb la resta de companys. Ell ha de fer un reset i el Sabadell ha de fer un reset, perquè al final pots pensar que és un futbolista que et pot aportar en determinats partits, més ara amb tants partits que hi haurà consecutius al Centre d'Esports Sabadell i que les rotacions seran necessàries. I per tant, jo crec que, diguéssim, al igual que està succeint amb el cas del jugador francès del Barça que estàveu comentant, que
públicament
per activa i per passiva s'ha dit per activa i per passiva que no seguiria el Barça, que no es comptava amb ell, i al final es queda la plantilla i ahir no va jugar per la situació que va haver-hi quan l'expulsió de Dani Alves. El que està clar és que el Sabadell amb Moja de fer el mateix, és a dir, i crec que Pedro Munitis farà el mateix, i que si creu que el necessita i ha de jugar, evidentment el farà jugar i pot aportar, i esperem que aporti, que fins i tot pot canviar la situació d'aquest futbolista. És a dir, al final un futbolista que diguis, mira, és que no el vull pel motiu que sigui o m'agradaria que marxés, et pot fer canviar d'opinió amb 4 partits, amb 5 partits. El món de l'esport i el món del futbol és d'aquesta manera.
Deia el Gàtar Lakinat que estava decebut sobretot amb Moja i amb Ramon Folch, que el Javi diu que Moja se l'ha de ficar en el rol de l'equip, que podria ser el millor fitxatge de l'hivern. Està clar que el tema Moja és més disciplinari que no pas físic. L'Adri diu que potser el tenia més per un mitja punta, i en Boni i Aron potser el seu lloc ha de ser en aquesta banda dreta que deia el Nacho, també tenia en compte, doncs, que els últims partits d'Alfred Planas, doncs, han estat més fluixos. Ràpidament, va, perquè ens queden 4 minuts i us vull fer un 2 en 1. La setmana que ve ens venen 3 desplaçaments, insistim, Sanlúcar, Albacete i Múrcia. Veieu a Munitis prioritzant més els partits del cap de setmana, gestionant, com deia l'Adri, també el tema dels jugadors apercebuts, i una mica al fil del que deia l'Edu, amb quina puntuació us doneu per satisfets dels 9 punts possibles, evidentment?
Jo, si pot ser 9 de 9.
Home, clar.
No, però per exemple, veient, no, anar al camp d'Albacete fa uns mesos poder enviar per puntuar, no? I veus que el Sevilla Atlético, que està en una situació com tu, va allà i guanya 0-1, no? Això et fa ser optimista, no? I penso que a cada camp pots guanyar, no? Jo amb un 6 de 9,
sí.
6 de 9, 7 de 9, conformista a tope.
Tu, Nacho, què?
Jo firmo no perdre cap partit.
Encara que sigui un 3 de 9, llavors.
Sí. Firmo no perdre cap partit. Això, encara que sembli una tonteria, és mantenir la força de l'equip, no? Perdre, guanyar un partit, perdre un altre, però perdre, jo què sé, un no. Jo amb no perdre fora i després fer la feina a casa, ja en tinc prou ara, eh? Una altra cosa és que d'aquí 10 jornades m'ho plantegis i potser pensaria una altra cosa.
Diuen per aquí 7 de 9 bé, menys de 7 de 9 em semblaria nefast, 6 de 9 sí, si el 6 són amb els rivals directes, si no 7 de 9. Sergi Parc, ara no obriré el tema Emilio Bernat perquè són les 8 i 28, per tant un altre dia. I remata-m'ho tu, Joan, digue'm una xifra, i això, si tu creus que Munitis, doncs això, prioritzarà més el tema dels partits importants, ni que sigui per la classificació, contra Sant Luqueño i Ucam.
Jo crec que anirà partit a partit, que prioritzarà el primer partit i llavors anirà pas a pas, no? I al final m'ha agradat aquesta reflexió de no perdre cap partit. Jo em conformaria a lo mínim un 5 de 9, seria lo mínim que em conformaria. Un 7 de 9 o un 9 de 9, clar, seria la bomba, no? Seria excepcional, no?
9 de 9 seria...
Però jo amb un 5 de... Jo amb un 5 de 9 ara mateix em conformo, i el que deia el Nacho també és que em sembla bé, és a dir, no perdre cap partit. És molt important que no es perdin cap partit. És a dir, si en guanyes dos i en perds un, jo prefereixo guanyar-ne un i empatar-ne dos, en aquest sentit, pel tema de la dinàmica de l'equip i de resultats i de la dinàmica guanyadora i de la confiança. I crec que Pedro Munitis prioritzarà partit a partit, és a dir, no crec que pensi en el segon si no ha començat el primer.
Li preguntarem en roda de premsa. L'Adri, per cert, 4 de 6, de 9 si perdem el Belmonte. I clar, el Martí diu 9 de 9, ens posa dalt. Gràcies, Joan Barberà, per cert, que ens quedem sense temps. Gràcies, Dume, i gràcies, Nacho.
Gràcies, un plaer.
Ha estat un plaer comptar amb tots tres avui. Gràcies al Roger Benet, també, a la realització del control de so, servidor Pau Vituri, que us ha parlat en nom dels esports de Ràdio Sabadell. Tornem demà amb l'Hotel Suís a la 1. Adéu-siau.